Tornem al Sant Cugat a Fons per l'última secció d'aquest dimarts, com sempre amb el cau amic, Rosa Maria Marquès, què tal?
Hola, molt bé.
I Francesc Codonyés.
Ah, pensava que recordaves el nom, ara.
Oi, que he quedat en blanc,
que he pensat, però, i que aviam, aviam.
Mare de Déu.
Bon dia.
Sort que ens queden aquest només 25 minuts i una mica més de programa, perquè si no potser no me'n recordaria del meu nom al final. Avui veniu a parlar-nos de la síndrome de Noé.
Sí, això mateix.
És un trastorn que, de fet, no, a simple vista no s'acaba de distingir, no?
Bueno, moltes vegades està camuflat. Bueno, explicaré una miqueta el que és el síndrome de Noé. És realment una malaltia psicològica i que el problema és que l'acumulació d'animals. Val? Mm-hmm. Moltes vegades va lligat amb el síndrome de Diògenes, que aquest és més popular i que gairebé tothom sap
sí,
de què es tracta.
Sí, de fet es fa servir en el que és el llenguatge popular.
Ah, no? Exacte, sí. El síndrome de Diògenes seria una acumulació de coses materials, qualsevol cosa poden acumular, fins al punt de córrer perill el tema de salut tant privada com pública. I el síndrome de Noé seria el mateix concepte, però amb animals, sobretot gossos i gats. Perdó.
El que passa, per tant, és són aquesta gent, per exemple, ara, allò que es parla sempre de la dona, de la iaia dels gats, no? Que quan tens 10, 12, 15 gats a casa és un problema, no?
Sí, sí, però no hi ha un perfil.
No, era un exemple de l'imaginari popular,
exacte,
eh?
És l'exemple més popular, la típica senyora que té 15 o 20 gats, com tu deies, a dintre casa, i això, però no hi ha un estatus social ni un perfil de persona clara. Pot ser des d'un home, una dona, un jove, una persona gran, pot tenir diners, pot estar arruïnat. De fet, molts dels temes que comencen amb persones que tenen diners i per culpa d'aquestes històries doncs es van arruïnant.
Mm-hmm. Ja. M'acaba de recordar una.
digues, no, perquè, és que Rosa Mari no, avui ens explicarà.
Heu vingut precisament per explicar-nos també algun dels casos que us heu trobat vosaltres.
Sí.
Sí. Perdoneu, mentre estàveu parlant, jo, és un cas concret, però ara m'acabo de recordar que a la Floresta també, arrel de que un senyor es va quedar viudo i tenia diners, bueno, té diners, va acumular moltíssims gats i nosaltres vam intentar, amb una voluntària, amb la Mercè, entrar a la casa portant-li pienso, i quan va veure que intentàvem agafar i per almenys operar, és que no volia ni operar. Llavors allà potser hi havia, no sé, 80 o 90 gats en una finca enorme, i no vam poder fer res. Li deixàvem el sac de pienso davant de la porta i llavors ens amagàvem i veiem que al cap d'un rato ell tirava el sac de pienso i perquè li feia falta, perquè és que es va tancar amb els seus gats. M'ha recordat, però el cas que ve ara és un cas que fa com uns 15 anys que va passar a Valdoreig, en el barri del Regadío, i nosaltres llavors teníem la botiga d'alimentació, eren un matrimoni que venien i compraven menjar pel gat, menjar pels pollastres i tot això. Bueno, i de mica en mica el senyor va morir i la senyora anava venint i anava continuant comprant, però a veure, estàvem parlant de que per setmana potser gastava mig quilo de menjar pagat, el que representava que jo em figurava pues, que hi hauria un gat i alguna gallineta per allà. Aquesta senyora cau, es trenca el fèmur, se l'emporten a l'Hospital de Terrassa i ella em fa cridar a través de serveis socials perquè vagi a Terrassa, que ella em vol explicar alguna cosa. I m'explica que dintre de casa seva estan els seus gatets. I que llavors que... I un pollet. I que llavors que jo entri, no em dóna claus.
Ah, per tant, havies de saltar,
entri,
havies de fer uns salts allà.
Que tranquil·la, que la porta està oberta. I llavors, bueno, que li doni de menjar. I llavors, això sí, ella em va dir, vés amb cuidado perquè els gats, com no et coneixen, a la millor t'atacaran. Vale. Vam anar amb una veïna ja hi ten, i llavors, bueno, en si es necessita una, bueno, en aquell moment es necessitava una ordre del jutge, al qual si teníem que esperar tela. Vam agafar amb aquesta noia, amb uns pals d'esquí, vam anar empujant la puerta de mica en mica i de repente es van anar apareixent gats que no tenien pèl. Estaven super, super prims. Bueno, era com... No sé, era tràgic, eh? Ens vam angoixar moltíssim, van sortir com van poder els gats. Vaig comptar jo així, a grosso modo, com 10 o 12, i bueno, els hi vam posar de menjar, per descomptat no els podíem tocar, perquè no sabíem què tenien, si ells tenien una enfermedad de la pell o què. No vam entrar dintre de la casa, només que dintre del jardí, en el qual uns altres veïns es van donar compte, oh, aquí està també la meva rentadora que jo havia tret, els motxos, tenia tot ple de motxos penjats en el jardí, bueno, però faltava el pollet, i vam estar buscant el pollet. El pollet era un pollastre enorme, que estava tapat amb unes lones i que quan el vam treure d'allà no podia caminar i, a més, no veia, perquè feia temps que, no, que estava posat. A veure, això és la primera fase, no? Segona fase, avisem a la policia, en el qual tenen que... bueno, la senyora la van posar en una institució i llavors li van buidar la casa. I hi havia gats dintre de caixes, morts. Ai. I quan van obrir la nevera, hi havia gats morts dintre de la nevera. Llavors, és, la protecció és una cosa que a mi em va marcar molt, perquè la senyora es veia normal. Home, no era massa habladora, però no era... No.
No deies allò que és la típica persona estranya, no?
No, home, una miqueta, potser. Una miqueta.
Sí, però no acostumen a ser persones que puguis catalogar, dir, hòstia, que raro que és... No, o sigui, sí que és cert que acostumen a ser persones no molt sociables, amb un grup reduït d'amistats, persones que no se n'aniran a una festa, saps?
Un tipus, clar, entenc és... persones que tampoc conviden a ningú a casa, perquè no, en aquestes situacions tampoc, algú detecta la cosa i es posa en contacte
amb... Realment era una de les coses que també volia explicar. Aquí on t'han de treballar moltíssim i on és una, bueno, una feinada, també és pels veïns, perquè realment són els veïns els que acaben denunciant aquests temes i són els que poden fer alguna cosa amb això, perquè, clar, de vista d'en fora no es veu. Inclús aquesta persona, moltes vegades, que és el que us deia, va camuflat amb el pretext de tenir animals amb cuidar-los, són animals perduts, que si no els tinc jo no els tindrà ningú, amb aquest tipus d'història. Són animals abandonats, o sigui, encara poden sorgir com herois salvadors de certs animals.
Clar, però això no... O sigui, entenc que això es diagnostica d'alguna manera, però com es pot prevenir que passin aquestes situacions?
Clar, lo important d'aquests temes és, sobretot, és el que et deia, és detectar-ho de seguida, sobretot pel tema de salut pública, perquè no és ni pels animals ni pels humans. Detectar la malaltia, no soc psicòleg, aquí sí que jo ja se m'escapa molt del meu àmbit, no sabria com dir-ho.
No, però entenc des de fora, evidentment que no diagnosticar una persona quan ja hi estàs parlant, sinó d'alguna manera saber casos que podrien ser...
Sí, el que hem de començar a tenir sospites és quan una persona té més animals del compte, vull dir, tots sabem més o menys el que, per l'espai que tenim, per el temps que els hi podem dedicar, etcètera, etcètera, podem tenir un cert número d'animals. Ens podem posar, per exemple, nosaltres mateixos. Tu tens una gata, sempre m'estàs discutint que no pots tenir dos. Vale? Jo tinc quatre gossos. Per espai podria tenir molts més, perquè tinc a la família tenim una casa amb un munt de terreny, però a nivell econòmic i a nivell de temps de cuidar-los i tenir-los en condicions, no m'hi veig. Per tant, tu mateix ja et poses al límit. Clar, en un pis no tindria quatre gossos, lògicament. en tindria un i segurament de certa edat, no agafaria un cadell tampoc. Llavors, cada un té els seus límits. Quan tu veus una persona que aquests límits lògics els sobrepassa, és qüestió de poder estar una miqueta al tanto.
Llavors, quin és el límit? És a dir, com podem arribar a sospitar que algú s'està passant? És a dir, tres són multitud, potser, però en algun lloc, però en d'altres no. Però què és el que estableix aquest límit?
Els gossos tenen unes necessitats. I si aquestes necessitats, tant com a carinyo, com a físiques, com psicològiques, com de veterinaris, si aquestes no les pots cobrir realment, tenim un problema. L'espai és molt important. En un pis de 50 metres quadrats, per dir alguna cosa, no pots tenir quatre gossos.
Home, això és evident, yeah. Només per no hi caben. És que no hi ha espai per tenir-los.
Ho vas fer molt clar.
Sí, ho veig claríssim, bàsicament, perquè no...
És que
el meu pis de 50 metres, i literalment jo crec que drets no hi caben.
Però, bueno, anem a un altre cas. En una casa amb jardí, posem que tingui, no sé, 200, 300 metres de jardí. No pots tenir 20 gossos.
Bueno, lògicament, també la...
Saps què vull dir? O
sigui, no diu més de 5... Més de 5 animals dintre d'una finca.
A part, hauries de ser nucli zoològic. Val? Per ser nucli zoològic ja hi ha un control. Quan una associació o quan una persona o quan un grup de persones fan nucli zoològic ja hi ha un control. Pots tenir més animals, però ja hi ha un control. Ja hi ha una sèrie de coses
que s'han de tenir. El cau, en aquest cas...
Som nucli zoològic.
Som un nucli zoològic. No sé si preguntar-ho. Però...
Som nucli zoològic des de fa molts anys.
De seguida el vam tindre.
Tenim les inspeccions forestals corresponents i estem bastant controlats, la veritat.
Súper.
No, volia preguntar.
Per ser prona, per tothom.
De tant en tant tenim visites, sí. No, encantats, vull dir, no tenim encantats de que vinguin.
Amb tranquil·litat.
I tant, si es fa bé...
Llavors, clar, tu en el moment que et fas oficial i ets en un criciològic, la cosa està molt més controlada. El que és important és això que us deia, sobretot pel tema de salut pública, perquè no ens creiem que és fàcil mantenir unes condicions higièniques quan tens tants animals. En quant a pipís, en quant a caca... Clar, tots aquests animals s'ho fan tot per allà. Llavors, haver-hi una qüestió higiènica molt clara. Llavors, això no és fàcil.
I és, però a part és molt difícil, suposem, amb la història dels gats, és superdifícil. I si aquestes persones els tanquen dintre de casa, encara més. Perquè...
Clar, a més, aquesta gent deu tenir tendència a no sortir, per tant, encara menys, fins i tot per ells mateixos, no?
Bueno, però ells, suposem, aquesta parella sortien els dos a comprar... I bueno, els veies més o menys normals, però els seus gats no sortien de dintre de casa seva. Ells tenien una casa gran i estaven dintre de la casa.
Un dels grans problemes d'aquest tipus de síndrome també és que, clar, igual que el del Diògenes, no ho reconeixen ells mateixos.
No.
Llavors, clar, aquí és on realment hi ha el conflicte, perquè ells mai reconeixeran que tenen més animals del compte.
Clar, però també això passa amb la gran majoria de trastorns,
no entenc.
Però clar, en aquest cas el que veig és, segurament, ja em sortirà bé, ara, sensibilitzar els veïns, al final, és una bona manera. Perquè, com dèiem abans, el síndrome de Diògenes segurament sigui més conegut. La gent identifica més ràpidament quan veu que algú acumula molts trastos, no?
A més, s'ha estudiat més, també.
Sí. Però en aquest cas potser la gent no ho sap que pot existir algú que acumuli molts animals.
No, a més per això que comentàvem, perquè moltes vegades estan vistos com a persones que rescaten i que salven animals. Però sí, també un dels símptomes, per exemple, una protectora o una persona que fa d'acollida i que realment fa d'acollida, l'animal surt amb adopció.
Sí, no, és el que ho deies abans de fora de micro, que tu, no sé si era micro ja, no me'n recordo, m'he estat bastant aquí davant, que tu pots tenir gossos a casa, però quan estàs content és quan marxen.
Exacte. Jo, per exemple, ara m'acaba de comunicar a Rosemary que ens ha d'entrar una gossa, i a mi no em fa cap mena d'il·lusió. És que vols que et digui, a mi em va fer il·lusió, doncs ahir que vam, jo vaig donar una gossa amb adopció. Això sí que em va fer il·lusió.
Com va, per cert, les adopcions ja les hem acabat totes o no?
Estem en ello, ara ja farem el papeleo. Molt bé, la veritat és que estem molt contents. Hem tingut 7 gossos que acabaran marxant del cau. De fet, han sortit tots ja, ara ens queda el tema papers, perquè per nosaltres l'important és que marxi el gos físicament del refugi. I de fet, aquesta tarda formalitzo ja diverses adopcions. I 4 gats.
Molt bé.
Podem estar ben contents. Molt aquesta bé. És la gran diferència del que estàvem parlant ara. Yeah. Un síndrome de Noé no dona,
no, no els dona.
No els dona amb adopció.
No els dona.
Pot tenir 15, 30 gossos. Hi ha hagut casos que hem sentit a la Lliga de Barcelona, va actuar en un cas que hi havia 70 gossos.
Bueno, el de la Lliga, 70.
70 gossos.
Però nosaltres vam agafar d'un dels nostres voluntaris que els van a l'Èrida,
sí, una màgica.
Però per poder entrar, llavors es feia el jutge. Va tardar, no sé, com, no sé, no vull mentir, però potser un any. I, però a més no els tenia lligats, mig morts, i són
més,
molts gossos,
Hi ha un tema, aquests eren, si no recordo malament, eren 70 gossos.
Era un caçador.
Era un caçador que els tenia en una masia i eren 70 gossos. Però no només el problema de salut, perquè molts d'ells estaven malalts, alguns es van haver de sacrificar perquè ja realment no podies fer res per ells, però després n'hi ha alguns que tenen uns problemes de comportament que no t'imagines.
Bueno, nosaltres vam tindre,
sí, no pots agafar-los.
Vam tindre un problema molt gros dintre del cau, perquè van entrar 6 d'allà i resulta que una de les gosses tenia el cel i llavors la van posar amb un gos, amb un mascle i 3 gossos més, 3 femelles més. I ella, bueno, això ja és un tema una mica més així, vam entrar el dia següent i hi havia una gossa morta i després una altra. I llavors ens pensàvem que era el mascle, que era un Rottweiler. I resulta que no era el Rottweiler, era la femella aquesta que va anar matant la competència. Va fer com... Era com una mica... Va ser una cosa... Uf, ens va...
Són gossos que realment és això.
I és que estaven, els gossos estaven desquiciats.
Gossos que, a més a més, tens molts problemes per donar amb adopció. Perquè un gos així no pots donar amb adopció. Has de treballar molt amb ell, amb el qual ocupa durant molt temps...
Molta feina.
Molta feina i molt espai en el cau. Llavors, això és molt, molt complicat. Clar, aquests casos, n'hi ha bastants, de casos així.
Sí.
N'hi ha bastants.
Però el que passa és que és molt difícil.
Passa molt, realment.
El problema és que no se sent... O sigui, per exemple, quan hi ha un accident, ara mateix van tornar a sortir les notícies, tothom s'enfada d'això, de que gossos que han mossegat o que han matat o que han fet això. Això se sent per tot arreu, però quan hi ha un síndrome d'aquests, quasi que no se sent.
No ho diuen.
I realment són casos que s'haurien d'anunciar doncs, per estar alerta, perquè, aviam, les autoritats poca cosa poden fer, perquè, clar, no ho veuen tampoc. Doncs, si no es denuncien aquestes coses, no se saben.
Però és que, a veure... Els veïns de la Margarita tenia veïns pels costats i per darrere, vale. Però ella deixava la vegetació pujat, el qual ningú veia el que passava dintre. La prova és que ningú es va donar compte de que s'havien portat la nevera d'un i d'un altre i tot això. I jo estic segura que si hi ha algun guàrdia dintre de Sant Cugat recordarà aquest cas. Sortien de la casa... però espantadíssims de veure què és el que hi havia allí. Era un horror de veure gats posats dintre d'una caixa. I jo penso que és falta de... Aquestes persones tenen com una falta de carinyo d'algú, comencen amb 3 o 4 i després els volen protegir del món que se'ls fa dintre del seu...
Sí, realment,
dintre del seu cap.
Una de les conseqüències d'aquest símptoma és aquest, la falta de socialització de les persones mateixes.
Clar.
Amb la societat en si.
Sí, evidentment, suposo que viuen també en un món a part i això justifica tot el que, tot el que fan.
Això no es fa en 2 dies, Això em figuro que de mica en mica comencen que si ara 4, que si ara 5, i després quan se'ls va de les mans, però ells continuen a la seva forma protegint a l'animal, que no és així.
No, perquè tots els que estem en un refugi, tots els que tenim animals, sabem lo complicat que és. Nosaltres mateixos, que en el refugi en podem tenir 35 o així, normalment és el nostre número, sabem la feinada que porta en quant a veterinaris, en quant a neteja, en quant a cuidados, en quant a comportament, tot això és una feinada impressionant, que necessita molta gent. Una persona sola no pot tenir tants animals, en condicions.
En aquest cas, perdó...
La protecció del gall era terrible. Terrible, perquè jo no sé com podia respirar aquell gall amb el que tenia a sobre. És dir, que no veia, doncs quant temps feia que no l'havia deixat sortir? Potser un any.
En el fons el que estan fent al final és maltractar els animals quan no els volen maltractar,
totalment,
no?
Totalment, sí.
Sí, sí. De tanto que te quiero...
És encobert, però totalment és un maltractar animal.
Doncs aquest ha estat el tema d'avui d'aquesta secció. Ens queda encara uns 5 minuts, que després era per tancar això, que veig que el Francesc ja posava les mans al cap. Ens queda una cosa per comentar.
No, volia fer una crida, però esperarem. Bueno, de fet, volíem fer una crida perquè tenim un dels nostres gossos que està malalt, li hem trobat l'Ismània, val, i necessitem glucantina en quantitats. El glucantina és el tractament que es posa en els gossos amb l'Ismània, és un producte molt car, a més els laboratoris fan dos tipus, un per humans i l'altre per gossos, però el d'humans, que seria el més econòmic, no es troba quasi ben lloc. Hi ha molt poques farmàcies que el tinguin, trobes una caixa, te la demano, triguen un mes, coses així, clar, amb la dosis que ens han receptat per aquest gos, una caixa ens pot durar, sembla que vaig calcular-ho, cada caixa doncs duraria 3 dies, 3-4 dies, amb la qual necessitem una pila de caixes. Fem una crida...
Quant de temps necessita tractament?
Un mes, com a mínim un mes.
I a veure, perquè la gent es faci una idea de cara a poder ajudar el cau amic, quant costa una d'aquestes caixes?
L'altre dia em vaig trobar d'humà, costa 15 euros en farmàcia, pots trobar a les farmàcies, costa uns 15 euros, hi ha, aquí em sembla que hi ha 10 ampolletes, si no me'n recordo malament.
M'he deixat ara, sí.
Sí, hi ha 10 ampolletes, i el de veterinari, que és el que es troba normalment, que és el que acabes gastant majoritàriament, hi ha 5 ampolles i val 20 euros. O sigui, cada proporció. Si contem que ja es gasta... És injectable. Per la gent que no ho conegui, el glucantina s'injecta cutani. I, clar, si gastem una ampolleta cada dia, una ampolleta i pico, que és la seva dosis, cada 24 hores, doncs... Els que sabeu matemàtiques,
sí,
feu
sí,
números.
Sí, sí, sí. I en aquest cas, per tant, quant en teniu ara mateix?
Ara mateix, en un cap de setmana, hem tingut molta solidaritat, molta col·laboració. Tenim ja unes 7 o 8 caixes dels dos tipus. I amb això anirem tirant, ja, però com que el tractament és un mes, sí, ens faran falta més.
Hi ha un senyor que ha dit que també, però bueno, clar,
sí,
fins que
ara,
no ho veiem
ara,
tot bé...
Bueno, tothom s'està prioritzant, i això tenim diversos punts en el nostre Facebook, surten els punts que tenim, són la majoria de veterinaris de Sant Cugat.
Per recollir-ho, eh?
Sí, perquè ho pugueu deixar tranquil·lament, perquè clar, no tothom vindrà al refugi a portar-ho, lògicament. Que ho deixin els punts de recollida, són els veterinaris de Sant Cugat, la majoria d'ells, i botigues que col·laboren ja normalment amb nosaltres en quant a bancs d'aliments i altres coses puntuals.
Doncs fem aquesta crida des d'aquí, la reproduirem també des del web perquè pugui arribar a més gent per veure si podem recollir aquestes caixes de glucantina, glucantina. Ja ho escriurem millor.
Ah, exacte,
perquè
després
la gent ho pugui veure per tractar aquesta leishmania d'aquest gos del cau amic. Francesc, Rosa Maria, moltes
gràcies
per ser amb nosaltres. Ens veurem la setmana que ve, última abans de les vacances de Nadal. Nosaltres marxarem, com sempre, amb música local, en aquest programa que hem fet Qui us parla, Albert Prat, i el Joanmi Fernández i el Josep Maria Casas des del control tècnic. Nosaltres marxem amb música local, ho fem amb Estació Besos.
Besos que erizan la piel, besos que se dan a oscuras, besos en tecnicolor. Besos con mucha ternura, besos con todo el amor. Besos que se echan al aire, besos que no recibe nadie. Besos y besos, más de mil besos y muchos más besos que dar. Besos con barba y bigote, besos de rojo carmín, con los que pierdes el norte. Besos que no tienen fin. Besos de él, besos de ella, destino a algún corazón. Besos que te dejan huella, besos con una misión. Besos que son casi eternos, besos sencillamente tiernos. Besos y besos, más de mil besos y muchos más besos que dar. Besos que salvan vidas, besos de resurrección. Besos para almas perdidas, besos que buscan perdón. Besos que llegan de lejos, besos que cruzan el mar. Besos que besas a veces, besos que no besarás.